amb tu. Gràcies.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo a la producció, Sergio Rigo de banda d'ordinador, Òscar Amores a la part visual, Irene Font, avui de lliure, i en Miqui Fiol, en els control tècnics, vos donen la benvinguda a l'edició 608 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo.
Bon vespre.
Sergio Rigo, bon vespre.
Bon vespre, Xema.
Diumenge 1 de juny de 2025, i bé, jo molt ràpid volia comentar una, direm que de moment, curiositat. El diari digital 20 Minutos va fer una publicació que la veritat és que me va deixar bocabadat. El titular diu: "Hallan un misterioso mundo perdido, entre cometas, en el subsuelo de la Antártida, con valles, montañas y ríos que fluyen cuesta arriba". Que està clar que un titular així és el que es denomina un clickbait, un titular que es crida dins per fer que la gent hi cliquem, és a dir, que entrem a mirar la notícia i així ells cobren per la publicitat. Però per molt cridadís que sigui, és massa impactant com per no entrar-hi. És a dir, que picat. Perquè per molt que haguin pogut exagerar, qualque cosa sorprenent havia d'haver al darrere. Així que vaig pegar-li una ullada a men que trobava. Aquesta notícia mos parla del conegut com a tractat antàrtic, és a dir, l'acord internacional pel qual ningú, cap estat, no pot demanar la sobirania damunt de l'Antàrtida ni tampoc explotar aquelles terres, només es pot anar per a finalitats científiques. I en un d'aquests estudis és on es fixa el focus d'aquesta notícia, que diu que després de más de 20 años cartografiando l'Antàrtida han encontrado un paisaje oculto bajo el hielo con montañas, valles profundos y ríos. Però a part d'això, ja existeix el suposat mapa cartogràfic de com seria o com serà l'Antàrtida sense gel, i diu que gràcies a la tecnologia del radar de penetració terrestre i els anàlisis satelitals, els científics de la Universitat de Waterloo, en el Canadà, varen detectar patrons geomètrics. I diu: "Se trata de diversos biomas, según la revista National Geographic, con muros, canales y otras formaciones organizadas que presenta una distribución más o menos similar a la de antiguas civilizaciones humanas". Això de bioma, que ho ha cercat en el diccionari, ho ha cercat en el DIEC, perquè en el català, valencià, balear no surt, diu que és conjunt de comunitat d'organismes vegetals i animals relativament homogènies amb una estructura, un funcionament i una evolució relacionats amb el clima. I clar, a part d'això, aquí el que m'ha cridat i molt l'atenció és con muros, canales y otras formaciones organizadas que presenta una distribución más o menos similar a la de antiguas civilizaciones humanas. I el següent paràgraf diu que, clar, que no existeix cap prova, al manco de moment, de que els humans hagin habitat en qualque moment aquella banda de la Terra. Però el que més m'ha sorprès és que diu: sin embargo, algunas teorías no científicas sugieren que las estructuras podrían corresponder a una civilización desaparecida durante eventos climáticos extremos. Aún así, los investigadores sostienen que la verdadera implicación del descubrimiento está en el papel crucial que tiene la respuesta de la capa de hielo antártica al calentamiento global. Segons això, la possibilitat d'haver hagut habitants fa ni se sap quant de temps, clar, la possibilitat d'haver-hi hagut una civilització, relegarien a un segon plànol. I clar, jo personalment m'ha sorprès molt això, però no ho sé, però tal vegada hauria d'haver el que es coneix com un equip multidisciplinar, no? Vull dir, està molt bé un grup que investigui això que diuen de l'escalfament, però també un altre per la cosa aquesta de les suposades estructures, no? Bé, i a part també parla dels rius que van cap amunt, diu que és per la pressió del gel, les temperatures i les pressions. També parla del problema de la pujada al nivell de la mà per mort de la desaparició del gel i del problema de l'escalfament global, tema que de moment no tractarem, si un cas ho deixem per la nostra companya, la Cristina Manda, i el seu programa de ciència Nautilus, aquí a IB3 Ràdio, però jo volia anar en el que els interessa més a nosaltres, i per tractar d'ampliar, damunt d'això, he anat a la font de la notícia, segons el propi Digital 20 Minutos, i bé, també hi ha altres semblants que ens dirigeixen a una altra publicació. Crec que ho he dit abans. Així que he mirat a la National Geographic i he trobat que el més semblant que va publicar damunt d'això va ser el passat dia 13 de maig d'enguany, 2025, un article sota es titula «El hielo de l'Antàrtida ocultava un secreto milenario, un mundo perdido». Però, sense cap al·lusió directa a la possibilitat, o no, d'una antiga civilització. Yo creo que el mes aproximado es cuando diu el hallazgo fue posible gracias al uso de tecnologías de radar de penetración profunda que revelaron estructuras rectilíneas, canales y patrones organizados. Pero cap al·lusió, com deia, en el que diu tan clarament el 20 minutos. Sí que he vist que la plana web de National Geographic ha estat modificada. Així que, potser inicialment, si publicaren qualque cosa damunt d'això, i després ho van modificar pel motiu que sigui. La veritat és que no ho sé. Jo l'únic que faig és dir el que he vist, és posar dades. Sigui com sigui, ara queda per saber què pot haver al darrere. Però, clar, allà està el famós i polèmic mapa d'en Ahmed Muhyiddin Piri, més conegut com a Piri Reis. Un home que, basant-se en mapes anteriors, hauria reflectit a un mapa seu que se va fer per davés al començament del segle XVI i va reflectir una terra on tocaria estar l'Antàrtida. Una terra sense gel que suposa que era impossible que ningú en aquell temps l'hagués conegut. Estem parlant de fa 500 anys, just una mica després de l'arribada dels conqueridors cap a Amèrica. Allà surt un mapa, surt l'Antàrtida, quan ningú la coneixia. I l'explicació a la presència de l'Antàrtida en aquest mapa es va optar per dir, així en general, clar, quan no podien saber que existia l'Antàrtida, l'explicació és que degué voler representar aquell almirant otomà a Cipango, és a dir, al Japó. Hauria representat les terres actuals de l'Antàrtida, millor no mostrar la cara de Morja actualment, en aquest moment, volia mostrar el Japó. Així com sempre dic, tal vegada, qualque dia, s'haurà de mirar de reescriure la història, o no. Ah, bé, i després també tenim altres mites, referits a l'Antàrtida, clar que sí, ja posats en matèria. Per exemple, el que diu el llibre editat pel Cabildo de Tenerife, Canàries en la mitologia, editat l'any 1992, així que no és una cosa d'avui, ve una mica d'en fora, tot això. Diu, algunos investigadores modernos suponen que l'Atlàntida habría que buscarla en la Antártida, ya que bajo el hielo de ese continente se encuentran utensilios, testimonios y ruinas que hacen suponer una civilización atlante. Les apoya la tradición marinera de antiguos navegantes sabedores de que extensas partes de la Antártida, especialmente la de la zona de Argentina, estaban libres de hielos miles de años atrás. I de... això. Crec que ho deixarem aquí. Que és apassionant veure com ja a ple segle XXI encara hi ha misteris, enigmes, preguntes que venen de molt temps enrere que queden al manco de moment sense resoldre. I si tenen resposta, les contarem aquí, a Font de Misteris, a IB3 Ràdio. No te podries callar, Borja Rigo, digues.
No opinaré de lo que has dit del mapa de Piri Reis, no tenim temps, perquè anem ben carregats, però el hallazgo fue posible gracias al uso de tecnologías de radar de penetración profunda. Oh, sorpresa, molt semblant a la tecnologia emprada en aquest tema d'Egipte que ha quedat...
No és la mateixa.
No és la mateixa?
No és la mateixa. No
és la mateixa. És veritat, no és exactament la mateixa.
Perquè els, aquells italians... que varen dir que hi havia túnels sota les piràmides, varen dir que ho varen detectar des dels satèl·lits. I des dels satèl·lits, a fetge a dia d'avui, sembla que no se pot arribar més que un centímetre cap a baix.
O sigui, era des de dalt, en aquest cas, des de baix.
En aquest cas, és radars.
Amb penetració profunda, igualment, de les dues maneres.
És un altre debat. Millor ho deixem aquí, que si no començarem a discutir, i que avui tu has vengut una mica calentat. Vinga, anem per feines. Sumari, començam.
Començarem aquesta edició número 608 de Font de Misteris, continuant amb el que varen comentar la setmana passada. Parlarem d'epidèmies, lletgerets i allò que va recollir Fajarnés en el seu llibre Les Pitiuses. Com us va contar sobre tot això? A continuació, en Xemà contarà un estrany i desconegut exorcisme a terres de l'antiga Corona d'Aragó i amb en Borja coneixerem el cas de Tomàs Mantell. I mos farem la següent pregunta. Existeix la violència ufològica? I per acabar, coneixerem la història dels dos barrugats de Castelló Guas, del llibre editat per l'Institut d'Estudis Eivissencs titulat Barrugats, familiars i follet. I vos recordem que mos podeu enviar tot allò que vulgueu en els nostres mitjans de contacte. Llegim els vostres missatges en el WhatsApp i Telegram del programa. Apuntau, el número de telèfon és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. Si ho preferiu, ho podeu fer per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com, fontdemisteris@ib3radio.com. També podeu seguir-nos a les xarxes socials. Mos trobareu tant a Facebook com a X cercant Font de Misteris. També a Instagram i a TikTok, allà mos trobareu cercant Font de Misteris i Vetres. I per escoltar-nos ho podeu fer de diferents formes. En directe, més de la FM, ho podeu fer a ivetres.rg i a sap d'Ivetres en els vostres telèfons mòbils. I si no mos escolteu en directe, podeu recuperar tots els nostres programes d'aquesta 13a temporada i de les 12 anteriors. Ho podeu fer en el servei a la carta d'Ivetres Ràdio, a ivetresradio.com, a les diferents plataformes de podcast i a la nostra plana web, fontdemisteris.com.
I de Sergio, com acabes de dir, mos dus una segona part del tema que vares triar la setmana passada, així que anem a la teva secció, molt diversos. Alguns punts de confinament per motiu sanitari al llarg de la història a les Pitiuses. una mica els exagerats de tota sa vida, no?
Efectivament, Xema, aquesta setmana volem seguir xerrant d'aquests indrets, aquells exagerats que també va narrar Enric Fajarnés i del qual hem anat recuperant algunes de ses idees que va expressar sobre aquests espais. I avui, per tant, volem seguir en tot això. L'autor mos narra que a la sortida d'esport d'Eivissa, en el peu d'esturó conegut com la penya i vora la platja de Santa Llúcia, hi havia un dels espais de quarantena més singulars de l'illa d'Eivissa, el Jatzeret des Baix de la Penya. Aquest indret, ja identificat en el segle XVII, aprofitava una antiga escotadura natural del turó, on la costa s'estrenyia i baixava en dificultat fins a la mà. La seva configuració accidentada el convertia en un espai discret per a funcional. El Jatzeret ocupava la part baixa del turó, a tocar de la platja i del baluard conegut com el Terrelló del Raval, de la Marina. Allà, la Junta de Sanitat celebrava les seves reunions i coordinava l'arribada de vaixells sospitosos. Els relats, segons Fajarnés, molt mostren com l'activitat dels Jatzerets se desplegava enmig d'un entorn ple de vida marinera i de vigilància sanitària. I Baixa Penya, també anomenada la Moixinera, era un punt de control clau per a la ciutat. Durant el segle XVIII, el joc va rebre diverses tripulacions. Els registres xerren de quarantenes imposades a vaixells procedents de Barbària, sovint amb mariners, corsaris, presoners o mercaderies. El 3 d'octubre de 1724, per exemple, s'hi posaren en quarantena 61 homes en gèneres diversos capturats a la mà. El 2 d'agost de 1729 hi arriba una fragata corsària amb 32 homes, i així successivament fins ben entrat el segle XVIII. Però el Jatzeret de Baix de la Penya no era només un espai de control. També es convertia en un joc de pas, d'incertesa i, en alguns casos, de mort. Mariners que arribaven malalts, esgotats o ferits per baralles amb els moros, trobaven en aquest espai el seu darrer refugi abans de morir. I alguns foren enterrats in situ, d'altres traslladats a un espai encara més solitari, una petita illa davant la costa, coneguda com Silla Plana. Silla Plana és una petita illa situada davant la costa d'Eivissa, a tocar de la platja de Talamanca. A simple vista sembla un penyal més dins el paisatge marítim de Sabadia, però en el segle XVIII aquest illot va assumir un paper fonamental en la gestió de les emergències sanitàries. Esdevingué cementari dels morts en quarantena. La seva ubicació estratègica, a prop d'esport, però allunyada del nucli urbà, la feia ideal per a aquest ús. Quan els mariners morien mentre estaven reclosos en el Jatzeret de Baix de la Penya per malaltia, debilitat o condicions insalubles, les autoritats sanitàries decidiren enterrar-los a Silla Plana. Així es minimitzava qualsevol risc de contagi i respectava el protocol estrictament de les quarantenes. Hi ha múltiples casos documentats. Per exemple, l'11 d'agost de 1754, el patró Agustí Guisaldo arribà d'una missió a les costes de Barbaria amb tres presoners i una tripulació de 34 homes. Tots van ser posats en quarantena baix de la penya, però el perill era tal que si hagués cap mort, aquest seria enviat immediatament a Silla Plana. De fet, només dos anys més tard, el 15 d'agost de 1762, un vaixell procedent de Mahó també va ser posat directament en quarantena a l'illot. A més de casos puntuals, Silla Plana va començar a ser coneguda com a cementiri improvisat. A l'any 1775 s'hi enterrà un mariner de 36 anys, en Henry Hanelius, tripulant del navili suec Estrella del Nord, que morí de malaltia mentre estava en quarantena. Les fonts indiquen que va ser el cònsol anglès Guillermo Brás qui en gestionà el sepeli. Això confirma que, tot i el seu aspecte inhòspit, Silla Plana havia estat dotada d'una mínima infraestructura funerària. Amb el temps, el record d'aquests enterraments se va perdre. Només quedaren algunes làpides, illes i ossos dispersos, trobats per excursionistes o citats per historiadors com Fagarnés, precisament. Ell mateix, en el segle XIX, advertia que havien fet enterraments sense registre detallat i demanava prudència abans d'atribuir restes a altres orígens. En realitat, moltes de les restes trobades corresponen a mariners morts durant aquestes quarantenes. En definitiva, Illa Plana no només va ser un annex sanitari, també va ser un lloc de memòria, de silenci, d'absència, un espai de frontera entre sa vida i sa mort, entre el món conegut i sa por a lo desconegut. Seguim perquè la sortida d'Esport d'Eivissa, encastada en els vessants del turó, que avui se coneix com de Dalvila, s'alçà una zona abrupta i accidentada coneguda com Baix de sa Penya. Durant el segle XVIII, aquest indret va ser escollit com un espai principal per al jaceret de la ciutat. La seva ubicació era perfecta, propera en esport, per a separar del nucli urbà. Permetia controlar des de l'altura els vaixells que arribaven i mantenir aïllats els possibles focus d'infecció. A més, en aquell temps, el lloc ja era conegut per les seves dificultats d'accés. Els arxius recullen una queixa de 1683 on se diu textualment que era romput o impossibilitat de poder pujar ni baixar per secar grava. Aquest aïllament natural va ser una arma de doble tall, útil per la quarantena però també causant de la duresa de les condicions per als mariners i comerciants reclosos allà. La platja de Santa Llúcia, que formava part del recinte del Llatzeret, es trobava just als peus del baluard del mateix nom, i aquesta àrea, usada anteriorment per atreure grava per a la construcció, va ser readaptada com a zona de contenció sanitària. Des d'allà, la Junta de Sanitat se reunia periòdicament per vigilar l'estat de les quarantenes, avaluar riscos i decidir sobre els desembarcaments. Però el Baix de sa Penya no era només un espai sanitari. A les seves coves i racons també s'hi arrela la imaginació popular. S'explicava que durant la gran epidèmia de 1652 hi havia morts mariners que no van ser enterrats cristianament. Més enllà de sa platja, direcció en el Calvari i fins a sa Corbeta, es creien veure encara espillars d'antigues construccions. Molts identificaven indrets maleïts i hi havia qui assegurava haver-hi sentit veus o vist llums estranys, durant les nits de temporal. Fins i tot, a mitjans del segle XIX, quan la zona ja havia perdut la seva funció oficial, hi havia testimonis de pescadors que habitaven l'indret, convençuts que era un lloc tocat per sa mort. I aquell llegat intangible s'ha esvaït amb els temps, però les pedres, com les memòries, encara guarden els ecos d'aquells dies. El sistema de quarantena que s'aplicava a Eivissa durant els segles XVII i XVIII no era improvisat. Estava regit per un conjunt de protocols estrictes que combinaven mesures sanitàries, control militar i burocràcia detallada. Tot això s'articulava a través de la Junta de Sanitat, com ja vàrem comentar la setmana passada, que era un òrgan compost per regidors, metges i religiosos, amb competències plenes per actuar davant qualsevol sospita d'epidèmia. Tot i l'estrit de control, no mancaren casos de resistència i evasió. Per exemple, alguns patrons i mercaders s'hi posaven per por de perdre les seves mercaderies o perquè desconfiaven del diagnòstic oficial. S'han documentat intents de desembarcar il·legalment, d'amagar tripulants o de falsejar rutes. Quan això passava, les sancions podien ser severes, des de multes i confiscacions fins a l'empresonament temporal del patró. Per general, la població visanca entenia que la quarantena era necessària. La memòria de la pesta de 1652 era massa viva. Les famílies que havien perdut éssers estimats, els religiosos que havien enterrat víctimes amb pressa o els metges que havien vist morir mariners joves. Tots ells sabien que la por no era exagerada. I aquest sistema de vigilància, basat en la documentació, el testimoni i la responsabilitat col·lectiva, va ser clau per evitar l'entrada de grans epidèmies a Sicília durant molts anys. I encara avui, entre els plecs dels llibres d'actes municipals, se'n poden llegir les veus, les normes i les pors d'aquell moment. Quan algú moria, mentre era confinat en quarantena, la gestió de la mort no seguia els protocols habituals. La por en el contagi marcava cada decisió, i sovint el cos no podia ser avalat ni acomiadat pels seus. En lloc d'un funeral a l'església parroquial, el mort era traslladat, de vegades immediatament, a espais com Illa Plana, on es feien els enterraments de les quarantenes. Aquestes cerimònies eren ràpides, estrictes i discretes. El cos, sovint embolicat amb una manta de navegació o amb la pròpia roba d'Egit, era col·locat en una fosa neta expressament per als casos sospitosos. No sempre hi havia presència de capellans, tot i que en alguns casos sí que s'enviava un religiós a llegir les oracions mínimes, amb distància i precaució. Les làpides que s'hi havia eren de fusta o pedra senzilla, i gairebé mai s'hi posava el nom complet. Per a molts, aquest tipus d'enterrament era viscut com un segon càstig. Morir lluny dels teus i ser enterrat sense rituals complets podia ser entès com una forma d'exclusió post-mortem. Alguns religiosos advertien que aquestes pràctiques eren necessàries, però insistien a fer-hi arribar el viàtic si es podia. Xilla Plana es convertia en un espai liminal, un cementeri invisible. I amb el pas del temps, les làpides se degradaren, els noms s'oblidaren i la funció sanitària s'esveí. Però sota aquella terra plana encara hi descansen històries de por, de solitud i de mort en la quarantena. Ja amb el pas del temps, la ciutat d'Eivissa va créixer, el port se va modernitzar i el sistema sanitari se transforma amb l'arribada de la medicina moderna. Els vells espais de quarantena, com Baix de la Penya, Santa Llúcia o Silla Plana, van anar quedant enrere, desposseïts del seu significat original. Però, curiosament, a diferència d'altres jocs del món on els jatxarets han estat conservats, esmuseïtzats o, com a mínim, senyalitzats, a Eivissa la memòria d'aquests espais s'ha esvaït gairebé del tot. Avui pocs coneixen la funció sanitària que tingueren llocs tan emblemàtics com el Baix de la Penya. Encara més saben que Silla Plana va ser un cementeri de mariners i presoners morts a la quarantena. La urbanització, l'oblit institucional i el turisme han anat cobrint aquests espais amb una capa d'indiferència. No hi ha plaques, no hi ha monuments i no hi ha recorreguts de memòria. I alguns historiadors locals, com Eulàlia Fagarnés o Torres Peters, van recuperar part d'aquesta història a través dels arxius, però encara és poca la gent que coneix aquests espais en detall. Potser és perquè la por, la pesta, el contagi, la mort ha volgut ser esborrada del paisatge. Potser perquè aquests jocs no eren espais de victòria, sinó de resistència callada, de violència i de silenci. Recordar els jatxarets no és mirar enrere en nostàlgia, no ho trobeu? Es reconeix l'esforç col·lectiu d'un poble que sense hospitals moderns ni laboratoris se va saber contenir a les epidèmies, salvar vides i construir una cultura sanitària basada en la responsabilitat i la cura. I potser si un dia passejant per la platja de Santa Llúcia o mirem cap a Silla Plana des d'esport, podrem fer-ho sabent que allà, davall la pedra i la sal, hi havia una història que mereixia ser contada. Què vos pareix?
Idò, me pareix que anem molt malament de temps, així que molt interessant, però fem una petita pausa i tot d'una continuem aquí a Font de Misteris, a EV3 Ràdio.
On la història es torna llegenda, a on el més quotidià es torna màgic. Acompanya'ns a la nostra Font de Misteris a EV3 Ràdio.
EV3 Ràdio és memòria.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a EV3 Ràdio amb Vicent Tur.
Seguim a Font de Misteris, sintonia de IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A la xarxa mos podeu trobar ib3.org, també a fontdemisteris.com i anant en això que has contat, Sergio, a part del tema dels jatxarets i de les quarantenes i les juntes sanitaris que vetllaven per evitar que les pandèmies s'estenguessin, per cert, recordar, perquè crec que qualque vegada ho han comentat, que les Balears haurien estat un dels primers llocs del món on varen prendre consciència d'aquesta problemàtica i també crec que és curiós, perquè va ser dels primers jocs del món que es conegui, que hi varen posar remei. Sovint aquest remei era traumàtic, clar, perquè es vetllava pel bé comunitari i podia dur problemes a una part. però ja dic que era pel bé comú, o així hauria de ser. El control que es feia era dur, encara així a vegades fugia qualcú i per evitar mal major sovint es podia traduir en problemes, per exemple a Soia, Illa de Mallorca, per evitar que la gent confinada pogués fugir. El que se va manar a fer va ser posar ballesters que disparaven a qui intentés fugir. I si encara així ho aconseguien fugir, la resta de la població tenia el dret, i tal vegada fins i tot l'obligació, de matar a qui hagués sortit del perímetre. Clar, el perímetre de la Vall de Soia no és el mateix que el d'Illa Plana, s'Espalmador o Illa Grossa, ni tampoc Baix la Penya, que d'allà sí, és més fàcil fugir, però ho teníem previst, perquè hi havia guardes. I és vera que Baix la Penya et podries refugiar una mica dins les coves, però si volies sortir, o bé tractant d'escalar aquell penya-segat, o bé per la mà, i d'allà estaven els guardes, a dalt Murada, en el baluard de Santa Llúcia, per exemple, d'aquí el nom, de la pletgeta, o tractar de fugir per Saigo, on també hi havia guardes. Per exemple, ho podem trobar a un escrit de mitjan del segle XVIII, segons va publicar en el diari d'Eivissa en Enrique Fajarnes Ribas, on aquestes eren les instruccions dels guàrdies de Gesseret, avui va d'Enrique Fajarnes, i deia: no es permetrà que cap persona, ni de pro ni d'en fora, parli amb els que estiguin en quarantena, si no són els membres de la Junta de Sanitat. Els interessats, si volen comunicar-se, ho faran mitjançant els guàrdies. No es permetrà que cap persona s'atraqui a la vorera de la mà. Les llanxes de les embarcacions que estiguin en quarantena aniran a les 8 del matí el dia de precepte, al cap del moll, i el dia fenès a les 4 de la tarda prendre les provisions que necessitin. No es permetrà que les llanxes de les embarcacions de quarantena parlin les unes amb les altres. El guàrdia del lletgeret avisarà de qualsevol novetat per escrit al regidor del moll. El guarda del lletgeret haurà d'advertir els patrons que entren de quarantena totes les obligacions que han de complir. Bé, em falten un parell de normes que no he trobat, però si mos fixem en que he dit, crec que són bastant lògiques i també donaria peu a comentar molt més, com per exemple imagineu estar en el ple mes de juliol o d'agost, ara aquests dies que han tornat a tenir calor a les nostres illes, i de juliol a agost sense gairebé res d'ombra allà baix la penya, que és com una petiteta platja de mags amb un bater de sol i no poder-te ni atracar l'aigua. Clar, això ho devien fer per evitar que te n'anessis bordejant cap a vila. Bé, ja ho he dit, hi ha molt de detallets per anar comentant, així que Menci, abans de que es torni a posar de moda això de les pandèmies i semblants, a Menci feim qualque programa amb curiositats, misteris i d'altres relacionats amb tot això. I ara reprenc amb el que volia contar damunt d'aquella curiosa casualitat que se'm va produir després d'haver estat preparant el programa, on volia... Bé, vaig parlar de la pedra de Sant Martín, relacionat amb una altra pedra de Sant Martín, però en aquest cas on la intervenció del rei d'Aragó va ser fonamental. Bé, i un pic acabada la documentació per aquella secció, vaig seguir amb un altre tema. Volia ampliar damunt d'una altra cosa, els exorcismes a l'antiga corona d'Aragó. I jo vaig trobar una història relacionada precisament, quines coses més sorprenents, també amb una anomenada pedra de Sant Martín. Mos anem a un dels edificis més monumentals d'Osca, a Aragó, el monestir de Sant Pere el Vell, que es troba a la mateixa ciutat d'Osca i que es pot dir que és el centre neuràlgic de la història d'Osca i, per extensió, una mica també la de Balears, no? Perquè després d'haver estat probablement aquell recinte, un temple a l'època romana i també a la mossàrab, es pot dir que va acabar sent la seu on va néixer com a tal el regne d'Aragó. I, a més, el Panteó Reial que té són, avui dia encara són les despulles del rei Ramir II d'Aragó, conegut com el monjo, repredit del rei Jaume I, i es pot dir que fundador de la nissaga, el de la campana d'os que contaren la setmana passada. I el cos d'aquest rei, d'en Ramir, juntament amb el seu germà en fos primer bataller, són a la capella de Sant Bartomeu, on, segons va dir la publicació La Campana de Huesca, l'any 1893, en aquella capella els exorcismes dels monjos feien fugir els dimonis que moraven en los seres humanos durant aquella edat que la torre del convento San Agustín de Huesca servia de prisión a las brujas y propagadores de toda clase de maleficios. Que Fins aquí, mireu si hi ha tema per ampliar. I el més interessant és el que diu a continuació, perquè parla d'una inscripció gòtica. Així que si és gòtica i no diu res més, supos que la podrien dir que més o manco estiria pels voltants entre el segle XII i el segle XVI. Eh? I aquesta transcripció diu... Sin añadir ni quitar, decía lo siguiente. Yo tampoco modificaré res. En la villa de Chebluco moraba un hombre cuyo nombre era Mahomat y tenía una hija llamada Cina, endemoniada con tres demonios, y salidos los dos en San Martín por medio de un sacerdote llamado Sancho, después de haber hecho muchas ofrendas a San Martín, salieron los dos demonios y el tercero demonio salió de esta manera. Dijo el demonio que llevase la doncella a la iglesia de San Pedro de Huesca el día de su fiesta y saldría, y el presbítero respondió, ahora no es tiempo de ir a Huesca, porque hay guerra. Y el demonio respondió, yo te digo que hay un hombre en Huesca y tomará carta de paz del alcaide de Huesca y vendrá hasta el lugar, y el día de San Pedro saldré del cuerpo de esta doncella. El presbítero y los demás fueron a Huesca el día del señor San Pedro, al tiempo que salía el sol, cayó en tierra la doncella y comenzó el demonio a dar voces diciendo, San Martín, ten misericordia de mí, y vos, señor presbítero, tomad las señales. Entonces la doncella comenzó a hincharse la garganta, en tanta manera que la tenía igual con los labios, y sacó por mitad de su boca una piedra como casi medio queso cortado con un cuchillo. Después que el pueblo que estaba allí lo vio, maravillóse y espantóse del gran milagro. Y afalléis por concloure, como prueba del milagro dejaron la piedra pendiente de una gruesa cadena en esta capilla, y con el transcurso del tiempo, cadena y piedra desaparecieron, quedando en el techo solamente la argolla donde colgaron la prueba del milagro. Bé, crec que era una història molt xula per contar. I bé, seguint una mica, que tot això de la pedra de Sant Martín va començar perquè suposa que era el nom que se li hauria donat una pedra que haurien entregat a Madrid a un senyor una matinada dels extraterrestres, quasi res, i de relacionat, perquè no m'he oblidat, he seguit cercant damunt d'aquella suposada misteriosa bolla metàl·lica que hauria caigut a Colòmbia. I les novetats són que com a mínim hi ha una altra persona que diu... que n'ha vist més de bolles d'aquestes, que hi ha altres vídeos damunt d'aquestes estranyes bolles que fan uns 40 centímetres de diàmetre i que surten els vídeos com surant amb moviments erràtics i a les que no se li veu cap tipus de sistema de propulsió. Tenen estranys gravats a la superfície de la que diuen que des de que l'han capturada ha canviat el pes i la temperatura, que també varia, i bé, allò me sona una mica estrany. Fins i tot també en Borja Rigo, que ja ho va deixar clar en el darrer programa, perquè quan darrere està el comunicador i ufòleg mexicà, en Jaime Maussan, per en Borja, ja, només per això ja ha perdut tota credibilitat. El cas, no parlarem d'això, és que si segueix sortint a premsa, es verà que sí, però sense aportar noves dades rellevants. Mira, com el tema que han comentat, que has comentat tu abans d'Egipte, Borja. I deia que estava relacionat, vinga, anem, perquè aquesta bolla va caure sense fer mal a ningú, com la pedra de Sant Martín. Però avui Borja volia anar per la mateixa línia, però ara sí, amb una mica de violència, no?
I doncs sí, seguint amb aquest meló que han tornat a obrir dels no identificats, i doncs vull recordar una història curiosa i intrigant. És habitual pensar i dir, dins la nombrosíssima casuística ovni, siguin bé només albiraments o topades cara a cara amb éssers d'altres mons, que no revesteix cap tipus de perill per als humans, que són topades pacífiques. Però, en realitat, no sempre és així. Existeixen alguns exemples que mostren això ben clarament. I, de fet, dins l'era ovni contemporània, és a dir, a partir de 1947, dels casos de Kenneth Arnold i del famosíssim cas Roswell, i doncs no hagué de passar ni un any fins tenir la primera desgràcia. De fet, anant concretament en el 7 de gener de 1948. Què li va passar a en Thomas Mantell? Thank you. Bé, ràpidament, dic que Mantell, malgrat en aquells dies era molt jove, només tenia 25 anys, ja havia mostrat que era un grandíssim pilot. Havia lluitat a la Segona Guerra Mundial, havia participat en el Dia D, que no és poca cosa, i només en combat aeri havia acumulat més de 100 hores de vol. Bé, 7 de gener del 48, aeroport militar de Goldman, a Kentucky, Estats Units, va començar a rebre un bon grapat de telefonades avisant d'un estrany objecte lluminós en el cel, que travessava el cel precisament a gran velocitat. Per aquest motiu, en Mantell, amb un F-51, es conegut Mustang, amb una velocitat superior a 600 km per hora, va ser avisat junts altres tres companys. Estaven per la zona fent pràctiques de vol i eren per ventura els més indicats per mirar d'acostar-se en allò i per mirar de descobrir què diantre era. Eren damunt l'estrat de Sora Baixa i començava la persecució. No va passar gaire estona quan els pilots van poder apropar de tal manera que varen poder descriure en els seus ulls el que veien. Era un objecte brillant, de color vermellós en els seus extrems. El veien sí, però ja no se podien acostar més perquè ja se trobava a davés 12.000 metres d'alçada, molta merda a que els Mustangs podien arribar. Per això, després d'una estona, i quan tant l'oxigen com el combustible començaven a fallar, els tres membres de l'esquadró decideixen tornar a base, mentre que en Mantell, per qualque raó desconeguda, va seguir a la caça de l'objecte. Va pujar la pensa fins de vés 7.000 metres, i la seva darrera comunicació, passades les 4 del capvespre, va assegurar que aquell objecte era gegantí i metàl·lic. Poc minut després, damunt les 16.45, l'avió del capità Thomas Mantell va ser trobat, fet moltíssims de bocinats, escampats en un radi de 5 milles, o si voleu, 8 quilòmetres a la redona, a uns 145 quilòmetres de la base de Goldman. I clar, un se demana què va passar. Si anem a la publicació de l'any 1967, la revista Airman, l'oficial de les Forces Aèries dels Estats Units, diu lo següent traduït de l'anglès. A causa de la creixent altitud, el P-51 va perdre potència, va volar i va començar una espiral descendent incontrolada que va destrossar l'avió. Els bloqueig de la coberta eren encara en el seu lloc després de l'accident, cosa que indica que el capità Mantell probablement mai no va recuperar el coneixement. L'emoció causada per somni va ser presumiblement responsable que aquest pilot experimentat intentés un vol a gran altitud sense l'equip d'oxigen necessari. Pel que fa a l'objecte no identificat, Venus, diu, un dels objectes més brillants del cel, estava a l'elevació i s'assimut de somni, com també un gran globus utilitzat per vols experimentals a gran altitud. Durant el mateix mes d'esvol de Mantell, la Marina estava duent a terme un programa classificat a Suez Mitjà utilitzant globus grans coneguts com a ganxos de cel perquè volen altituds superiors a 60.000 peus. Un dels globus de 100 que van llançar de l'aeroport descomptant de Clinton està a la posició de l'objecte que el capità Mantell va intentar interceptar. A més, en aquesta mateixa data, Venus no només estava una posició direccional que coincidia amb el objecte no identificat, sinó que també era lo suficientment brillant com per ser vist durant el dia. I un podria pensar, idò, ja està, cas resolt, idò no. Qui tingui una miqueta de seny, tot d'una veurà que tot això que he llegit no sinó un cúmul de barbaritats, despropòsits, estupideses i grandíssimes ofenses cap a un pilot que intentava descobrir la veritat. Atenció a lo que es posa en Alfredo Babler en el seu llibre OVNIs Conspiración Mundial. Cuando el personal de Goldman llegó a la escena donde se estrelló el F-51 de Mantell, fue hallado en muchos pedazos, no en secciones grandes como uno encontraría tras un descenso donde el piloto tuviera control libre de la palanca. El avión tenía daños inusuales, como si el avión de Mantell hubiera sido impactado repetidamente por disparos de escopeta. Parte de los escombros de metal tenían superficies marcadas con hoyos y estaban chamuscadas de forma inusual. Todo el material de hule se había desintegrado en una sustancia polvorosa suave. No se encontró ninguna señal de daños causados por armas de fuego o quemadura de combustible. El sitio donde se estrelló el avión y los restos recuperados registraban un nivel inusualmente alto de radiación de naturaleza indeterminada. El sitio fue despejado de restos y cubierto. El avión de Mantell fue subsecuentemente enviado a la base Wright-Patterson de la Fuerza Aérea, en el estado de Ohio, para ser estudiado. Se llevó a cabo una autopsia del cuerpo, el cual fue almacenado para estudios futuros. Los investigadores de la Fuerza Aérea creen que el avión de Mantell fue destruido por un fenómeno de ionización, posiblemente causado por la estela de escape del sistema de propulsión del objeto. Per cert, sabeu qui va ser un dels primers que van investigar el cas? I de, justament, un personatge que han citat aquestes setmanes, en Hynek, abans de que se posés en marxa el projecte de Llibre Blau, del qual parlaven la setmana passada.
Que va ser el... però un dels projectes oficials del govern dels Estats Units per saber més què podria haver al darrere d'aquest fenomen. Què li degué passar? I de... tu t'has manifestat ben clarament, com ja és habitual, Borja Rigo, mentre en Sergio Rigo seduïa ses mans en el cap, però no sé si qualque dia et sabrà o no la veritat. És això, un misteri.
On la història es torna llegenda, a on el més quotidià es torna màgic. Acompanya'ns a la nostra font de misteris a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és Dial.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Seguim a Font de Misteris, a sintonia d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Menorca mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada. I abans en Sergio, a la seva exposició damunt dels llatzerets a Silla d'Eivissa, ens ha parlat de la banda de la penya, a Eivissa Vila, i allà mateix, a part de persones confinades per fer-li guardar una quarantena per motius sanitaris, també haurien succeït fenòmens relacionats amb els éssers mítics pitiusos, segons va publicar en Joan Castelló Guasch en el seu llibre Berruguets, familiars i follet, que va ser editat l'any 1993 per l'Institut d'Estudis Eivissencs. I com que Irene Font avui no ens ha pogut acompanyar, si un cas, així com a introducció per l'acomiadament, jo aprofitaré per contar els dos berruguets que estan en aquest llibre que he dit i que mos diu que això era i no era un matrimoni que vivia a una casa just allà, en el barri de la Penya, a Vall del Passadís. Somos deia Pep, sa dona es deia Maria, tenia un atlotet que es deia Toniat, tenia 10 anys, i diu que quan tots tres anaven a fer feina estaven d'allò més bé, fins que varen veure que començaven a passar coses estranyes en aquella casa. Una nit es varen despertar, tots regirats, amb els plors, amb els crits que feien Toniat. Varen encendre el llum i varen anar a veure a men que passava. I el varen trobar que plorava. I que tens, Toniat? Li varen demanar. Que m'han destapat i em pessigaven, va respondre ell. I que qui t'ha despertat? De destapat i qui t'ha pessigat? Li van tornar a demanar. Si aquí no hi ha ningú més que nosaltres. No ho sé, va dir Salotet, però em pessigaven i ben fort. Això és que deu saber somiat, va respondre son pare. O vinga, tapat, i veiem si tot tornes a dormir. I sí, es va tornar a dormir, ell i tots, i aquella nit, i unes quantes més. Però, passats uns dies, quan es varen aixecar de matí, es varen quedar amb els cabells drets de veure com els havien posat la cuina. No hi havia res en el seu lloc. La soia estrabucada, la cafetera cul cap amunt, la pebrera vermella dins la sucrera, la salpa en terra, les cadires allegudes, la taula en el balcó. Bé, tot un desgavell. No hi havia res arreglat i res en el seu lloc. I en Pep i na Maria varen quedar mirant-se, i de moment no el varen dir res, però mentre estaven adesant les coses, la dona va exclamar: ja sé què passa, això és que tenim un berruguet a ca nostra. Crec que tens raó, va dir l'home, i no hi haurà més remei que a la nit deixar-li una llesqueta de pa amb formatge i veiem així si com diuen, la sossegam i deixa de fer de les seves. I així ho varen fer. I aquella nit mateixa, a la carbonera, varen posar una llesqueta de pa amb un bocinet de formatge. I l'endemà havia desaparegut tot i la casa tornava a estar en ordre. com els havia funcionat, ho varen seguir fent, i per espai d'un bon grapat de dies no hi va haver res de nou. I en Pep va dir, per ell que ja l'hem apaivagat en aquest dianxa de Berruguet. Gràcies a Déu, va respondre a Maria, i en bona hora ho diguem. A ni li tornarem a deixar bocinat de pa amb formatge. No hi haurà més remei, va dir ell tot empipat. Encara que jo, de més bona gana, el que li deixaria seria un bocí de botifarreta, veiem si així rebentava d'una punyetera vegada. Calla, calla, l'aturà ella. Xerra fluixa, que no fos cosa que m'ho sentís. I degué la veritat que el Berruguet ho va sentir, perquè d'aquella nit ençà es va acabar la pau i la tranquil·litat en aquella casa. Cada nit Antonieta es despertava i plorava perquè el pessigaven i el destapaven. I al matí, un dia sí i l'altre també, trobaven totes les eines de la cuina esbarretjades i mai hi havia res en el seu lloc. Tan pront apareixien les tisores dins el forner, com trobaven les agulles despassades de la calça que feien a Maria, com havien de treure un calcetí de dins del llibrer i d'escurar, ja no hi havia pa amb formatge qui valgués. Fins que ja avorrits, cansats, desesperats, varen decidir mudar-se de casa i va voler la bona sort que en varen trobar una allà, al cap de tot el carrer de la Mare de Déu, vora la torre, i se varen mudar de dia, ja que suposaven així que el Berruguet estiria adormit. Varen fer la mudança, ho varen dur tot cap a la nova casa, i quan ja estaven instal·lats, se'n varen adonar que havien deixat la granera, que a més era nova de trinca, i clar, varen enviar en Antonieta a cercar-la. I varen sentir una veu que deia «No importa que hi aneu, que jo ja l'educ». I varen veure la granera que tota sola, a tres pans d'esgraons, pujava escala amunt, tot de pressa, però el que no varen veure va ser en Berruguet, encara que el que sí varen sentir va ser una rialleta molt fiscosa que acompanyava la granera fins que la varen tenir a dins casa seva. I en Pep i na Maria ho sentien i ho veien, però és que no s'ho creien. Amb els ulls esbadrellats, la boca vedada i les cames que els tremolaven, i per poc els hi va pegar un baticó. «Anima't a xantes d'espurgatori!», va arribar a poder dir na Maria. «Ja el tornem a tenir dins sa casa. I ara què farem? Què farem?», va tallar ell. «I del pa i formatges, que no hi ha altre remei!». I així ho varen fer, de seguida i sense pensar-ho. Però no us penseu que va acabar aquí sa cosa, no. Perquè el més bo de tot va ser que en aquella casa ja n'hi havia un altre de Berruguet i no vulgueu saber rembambori que van armar els dos Berruguets aquella mateixa nit. Si un era entremaliat, l'altre encara ho era més. Semblaven fet de les talladures del diable i des de la primera nit tot va ser un desastre. En Pena, Maria i Antoniet es varen tancar dins l'alcova i no gosaven treure el nas de l'espant que duien. Varen passar una nit de cans, com solen dir. L'endemà no sabien què fer ni com s'havien de prendre i no gosaven tampoc anar a la cuina per por de trobar-se en la destrossa que haurien fet aquells dos Berruguets. Fins que a la fi fan un arromango i se n'hi van. I allà es varen tornar a quedar bocabadats. No hi havia res romput ni cap girat. Tot estava en el seu lloc, ben adesat, i les eines ben netes i lluentes. I així varen passar dies i dies. En Pep i na Maria, cada nit, per si de cas, deixaven dues llesquetes de pa amb formatge, una vora la carbonera i l'altra vora la cisterna. Però, en tot i això, no se podien donar raó que en dos Berruguet dins sa casa tot estigués tan quiet i amb ordre i que Antoniet pogués dormir tota sa nit sense cap problema. «Què serà això?», deia ella. «Serà que se n'hauran anat aquests dos mals esperits?». «Ca», deia ell, «que no ho veus? Com cada nit en menjen el pa i formatge que els he deixat». Ho han d'arribar a sabre. I com que a poc van anar perdent la por, es van posar a la guait i van arribar a descobrir què era el que passava. I no era més que els dos berrugues tenien enveja un de l'altre. Un volia ser l'amo de sa casa i l'altre volia ser l'amo d'en Penna, Maria i Antoniat. El que un tombava, embullava, embrutava i amagava, l'altre ho adreçava, ho aclaria, ho netejava i ho posava en el seu lloc. I si un volia pessigar i empipar en Antonia mentre dormia, l'altre no li deixava anar. O sigui que el que un feia, l'altre ho desfeia, i a 22 berruguets era com si no n'hi hagués cap. Va passar el temps i una nit en Pep, per veure què feia, només va deixar una llesqueta de pa amb formatge a la mateixa distància de la carbonera que de la cisterna. I no volgueu saber la baralla que varen fer per menjar-se-la. Va arribar que en Pep i na Maria se varen prendre per riure. Cada nit la llesqueta era més petita i la baralla més grossa. Fins que els dos berruguets varen veure que se'n reien d'ells i com que cap dels dos volia deixar el camp lliure a l'altre, varen acabar per posar-se d'acord i se'n varen anar tots dos d'aquella casa. I n'hi ha que diuen que una nit es varen veure dos berruguets a la vora de la mà, allà a baix de sa penya, en dos poals. Un parava el seu, l'altre li omplia i aquell el tornava a bocar. Hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable, que hagueu pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta font de misteris. I bé, sense entrar a valorar detalls d'aquesta rondalla, el que sí vull per aquestes utopies de la mitja nit del dissabte, ara del diumenge i Vetres Ràdio, és només fixar-nos en un detall. N'hi ha més, eh? Però només en un. El que arriben de ben nou a sa casa són en Pep i na Maria, veia, xaufi. I allà ja hi vivia un berruguet en el que en l'altre els hi prenen el pèl. Els hi enfrenten per tal de ser ells els qui treuen profit. És a dir, simbòlicament parlant, aquell berruguet estava ja tan tranquil quan arriben aquells que amb una mica de perspicaci, aprofitant la seva naturalesa, la dels berruguets, aconsegueixen treure el cel de sobre. I clar, me recorda tantes situacions on sembla que hi ha qui tracta d'enganar, de desviar l'atenció, de crear confrontacions, com en els berruguets, per seguir fent la seva, no ho trobeu? Bé, igual són jo, que veig dimonis on no n'hi ha, no ho sé. Jo només havia triat la rondalla perquè l'acció succeïa a la penya i a la seva petita platgeta, on hi va haver un dels llatxerets que ha dit en Sergio. O tal vegada no l'he triada per això, clar. I ja per anar acabant, seguint amb això mateix, dels llatxerets, no dels berrugats, n'Enrique Fajarnés Cardona, net del que ha citat en Sergio, ja dic que anava d'Enrique Fajarneses avui, i d'ell a la seva secció ens parla precisament d'aquests altres indrets, el que també ha fet referència en Sergio. Si hi ha de Botafoc, si hi ha Plana, que dia d'avui, supos que coses del progrés res a veure tenen amb el que era. De fet, tampoc et semblen que ja no són ni illes, eh? Ara formen part de la badia d'Eivissa. I don Enrique Fajarnés Cardona, premiat, reconegut escriptor i investigador de les nostres illes, va reflectir els seus sentiments a un poemes. Ja qui som, dic que ha reeditat la seva obra fa una vintena d'anys sota el títol d'antologia, que us recomano, clar. I d'allà tenim publicats, com deia, els seus poemes. Un poemes que, curiosament, sí tenen el títol en la nostra llengua, però estan escrits en castellà. I bé, ja sabeu que quina millor manera d'acabar la setmana que amb una mica de poesia. I en aquest cas, com deia en Enrique Fajarnés Cardona, se quedu per títol Silla Plana, on trobam un cant, un crit, des de ja fa temps, per una terra que ja desapareixia, i que diu... Isla ya no soy, lo era, y el tiempo duro patrón me amarró, maroma de tierra a tierra. La vieja cartografía da fe de mi libertad, mostrárosla yo podría, y quien me viera sabría si digo o no la verdad. Y por gracia de los trueques, donde hay juncos hubo olas, donde arena caracolas, donde palmeras jabeques, poeta que vas cantando las islitas de tu mar, no te vayas a olvidar de la que vive soñando. Bé, jo crec que és una clara declaració d'intencions. Una pena. Sovint, no?, quan un bou com el temps ens ha modificat tant. Bé, i per acomiadar-nos, crec que mos pot encaixar aquesta cançó de Los Secretos. El tiempo pasa. Allí, Pau, bona nit. Gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.